Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Comencem una nova edició del Temps de Descompte. Toca fer crònica esportiva en aquest dilluns 8 d'abril de 2019. I unes quantes decepcions que ens deixen aquesta darrera jornada del cap de setmana. Per exemple, l'eliminació del Rugby Club Sitges a les semifinals de la Divisió d'Honor Catalana de Rugby de mans d'un Barça que va gestar amb el seu triomf en els darrers instants del partit. No podrà, per tant, el Rugby Club Sitges reeditar el títol, un títol que s'hi jugaran el Gòtics i el Barça el proper dissabte, dia 13, a partir de les 11 del matí, al camp de la Foixarda. Una altra petita decepció també, el que va ser la derrota del Club Patí Sitges dissabte a la tarda aquí a Pinsvens davant un bon Reus Deportiu. Tot s'ha de dir que al final es van dur els 3 punts d'aquí gràcies al seu triomf per 7-8. Haurà de millorar sobretot els seus registres defensius al conjunt sitgetà, ja que en 2 partits ha encaixat 16 gols. Derrota també, com ha destacat de la jornada, del juvenil de la Blanca. Ahir el Nou Pinsvens va perdre 2-3 davant el Club de Futbol Vilanova en aquesta lluita aferrissada per la permanència, una permanència que a manca de 4 partits només se li complica i molt al conjunt que dirigeix en Josep Pasqual. No tot, però, evidentment, són decepcions de la jornada esportiva. Tenim bons resultats, per exemple, la victòria de la Unió Esportiva Sitges dissabte a la tarda 4-0 davant a Montserrat, Igualada en el, sens dubte, un dels millors partits de la temporada per part dels homes de Víctor Doñate, o el punt que va aconseguir ahir el Sitges Sobrense davant el Poble Sec. Va començar marcant molt aviat gràcies a un gol d'Adrià Comí, però el Poble Sec va empatar abans del quart d'hora de maig. Per cert, pel que fa a l'actualitat de la Unió Esportiva Sitges, recordin que demà el soci del club haurà de dir sí o no a aquesta fusió amb la Joventut Ribetana, una assemblea que tindrà lloc a partir de les 8 del vespre en primera convocatòria i mitja hora més tard, a partir de 8:45, a les instal·lacions del municipal d'Aiguadols. En parlarem, com també, del que va ser la victòria del bàsquet Sitges a Sabadell, 56-68 a la pista del bàsquet Pia, després de les 3 últimes derrotes. I una bona notícia, també, del cap de setmana. I és que el primer equip de la penya d'escacs del Casino Prado ha evitat el descens de categoria després de superar el play-off de permanència amb la gran penya de Vilanova. 7-3 va guanyar el conjunt sitgetan. Per tant, l'any que ve tornaran a ser a la primera divisió nacional. Tot això i la resta de resum esportiu del cap de setmana des d'ara i fins a les 5.
T'has fixat que Sitges té ciutat, mar i muntanya? Sitges Sport Challenge et proposa que facis esport a l'estadi més gran del món. Entra a sitgesportchallenge.cat i troba l'activitat que més t'agradi a on més t'agradi. A més, puja a l'Instagram una foto amb el hashtag Sitges Sport Challenge i demostra que Sitges és l'estadi més gran del món. Suma't al repte.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Ara mateix a 4 i 6 minuts de la tarda engeguem aquest temps de descompte fent crònica esportiva del que ha estat el cap de setmana fins les 5 de la tarda. Comencem parlant de futbol base, ho dèiem fa uns moments. És una de les males notícies que ens deixem al cap de setmana, la derrota del juvenil de Preferent de la Blanca Subur en partit jugat a mi al Nou Pins Vents davant el club de futbol Vilanova. Un Vilanova que es va avançar en el marcador al minut 21 gràcies a una rematada de cap en el llançament lateral d'una falta. En va reaccionar però la Blanca aconseguint l'empat a 1 al minut 34 gràcies a un golaç de Pol, un gol olímpic, gol de córner directe. Amb aquest resultat s'arribava a la fi dels primers 45 minuts. Es va tornar a posar per davant el conjunt sitgetant, el conjunt que dirigeix en Josep Pasqual, gràcies a l'encert d'en Gerard Vall-Llosera, el 2-1 que arribava al minut 66, però poquet va durar l'alegria al Nou Pins Vents perquè el Vilanova va aconseguir empatar només un minut més tard, al 67, arribava per tant al 2-2. Un Vilanova que al tram final del maig, faltant només 2 minuts, per tant al minut 88, aconseguia el definitiu 3-2, que li donava 3 punts molt importants per sortir una miqueta d'aquesta zona calenta de descens. La Blanca no pot dir el mateix. Després d'aquesta derrota, ocupa el penúltim lloc de la classificació amb 27 punts, tenint en compte que falten 4 jornades. Si ens agafem una miqueta el que ens deia en Josep Pasqual ara fa un parell de setmanes, quan quedaven 6 partits, recordaran que en Cano ens deia: dels 6 partits n'hauríem de guanyar 4. Doncs s'han perdut 2, en queden 4. Amb aquests 4 s'hauran de guanyar sí o sí si és que la Blanca vol aspirar a la permanència. Per tant, no em negaran que l'empresa és prou complicada. Parlàvem precisament amb en Josep Pasqual a la fi del partit i Josep Pasqual que reconeixia que la derrota és o ha estat un reflex del que ha estat la temporada.
Pues que perdem pels nostres propis errors, ja està. No puc dir-te res més. Partit normal, que potser quan hem marcat el 2-1 amb una mica de saber més estar al camp que haguéssim pogut aguantar, però en 30 segons no es poden fer el gol que ens han fet. Hem comès una errada bestial.
La llàstima és potser que el 2-2 ha arribat al cap d'un moment de fer
sí,
el 2-1.
És la clau, vull dir, és una pena. Però bueno, és el que ens ha estat passant durant tota la temporada. Errades nostres, que bueno, el primer gol també ha sigut una errada de marcatge, i el segon doncs, el mateix. Això, aquest partit, és la lectura de tot el que ens ha passat a la temporada. No ho fem malament, no som inferiors a ningú, però a moments puntuals, ja t'ho vaig dir, sí. Si has vist el partit ja ho has vist. A moments puntuals, coses puntuals, fallem i no podem, o sigui, no en sabem més en poques, ja t'ho vaig dir que la nostra temporada doncs era, bueno, era el que és el que és l'equip, és un equip just i ja ho sabíem que pateríem, però potser no bueno, podia passar-nos, ja ens ha passat, ens està passant és que és complicadíssim salvant-se. Els equips es reforcen, el Vilanova tenia un, que això jo no entenc com la federació catalana ho pot permetre, un jugador de divisió d'honor que els ha costat una pasta, que els estan pagant això. La Blanca evidentment no s'ho pot permetre. La Blanca Subur és un club de formació i no podem gastar-nos diners en un moment puntual en fitxar un tio que vingui de fora, i bueno, també és un handicap que tens, no? Els altres equips es reforcen, nosaltres pues, tenim el que tenim, és evident.
És un pas enrere, evidentment, Josep, aquesta derrota. Queden 4 partits.
Un pas enrere és molt difícil.
Jo recordo que la setmana passada ens deies, quan quedaven 6 partits,
sí.
Vas dir, hem de guanyar... No, quan tu vas dir 4, em sembla...
Bueno, ara ens queden 4.
Doncs us queden els 4 que heu de guanyar. És molt complicat.
Molt complicat, clar, és molt complicat perquè...
Tot i que jugueu amb Escó, Amposta, sí, que són dos rivals directes...
Sobretot l'Amposta, l'Escó ja està descendit, sí, però l'Amposta és un rival directe. Ens fan jugar diumenge a les 10 del matí, ens han canviat l'hora, i això tampoc ho tindria que permetre la federació, un viatge de quasi 2 hores, tens que llevar a les 6 del matí, vull dir, són moltes coses en contra, però bueno, el futbol és així, no hauria de ser, però és, i llavors, pues, bueno, nosaltres fem el que podem, evidentment, i ja està. Però tot, i bueno, jo et dic, el partit d'avui ha sigut, bueno, el partit com tota la temporada, ha sigut així.
plovia al Nou Pins Vents mentre xerràvem aquesta estoneta amb en Cano, amb en Josep Pasqual. Està complicat, no ho negarem, i bé, l'equip és conscient que ho té difícil per evitar el descens de categoria. Proper partit al Camp de l'Amposta, ho deia el Josep Pasqual, ens faran matinar molt, perquè el partit serà diumenge a partir de les 10 del matí. Una Amposta que ara mateix és desè a la classificació, que té 34 punts, per tant està en una situació molt millor, si parlem a nivell de classificació. Queden aquestes 4 jornades, per tant haurien de ser, pel cap baix, doncs 4 victòries, és a dir, 12 punts. No serà fàcil, tenint en compte la dinàmica en la que sembla haver-se instal·lat l'equip aquesta temporada. Sí que després haurà de jugar amb l'Escó, que és un equip que, com es deia el Cano, ja està descendit perquè és cué amb 5 punts, i quedaran partits contra Sant Ildefons, que és tercer, i que, per tant, doncs, té alguna petita opció de lluitar per l'ascens, i també contra el Reus Deportiu, que ocupa una zona bastant còmoda al mig de la classificació. Per tant, així estan les coses, difícil, però no impossible, de moment, a intentar guanyar en el proper partit, com dèiem, al Camp de l'Amposta, diumenge a partir de les 10 del matí. I 12 minuts de la tarda, seguim endavant, parlem ara de futbol femení, perquè a la segona divisió s'ha disputat la jornada número 23. El Sitges Sobrense, el seu primer equip femení, es va desfer sense masses problemes del centre d'esports L'Hospitalet per 7-2, amb doblet, és a dir, dos gols d'Andrea Cruselles, de Nut Alvareda, de Sindu Guijarro, de Júlia Pérez, i dos gols que es van fer les jugadores de l'Hospi en pròpia porta. Ara mateix el Sitges Sobrense lidera la classificació, no suma 61 punts, el Tortosa és segon amb 60, però recordem que acabarà sumant els 3 punts del partit que no va poder disputar amb el Vegas, amb el QE. Per tant, són 3 punts segurs els que sumaran les tortosines per recuperar de nou el liderat. Ja saben que caldrà guanyar el Tortosa Ebre a la penúltima jornada si és que el Sitges Sobrense es vol assegurar el títol de campió i, per tant, l'ascens de categoria de cara a la temporada que ve. Destaquem també en futbol femení la victòria del Cadet, que es va imposar per 3-1 davant l'Òdena, i la derrota de l'Infantil 4-0 al camp del Martorell Associació Esportiva. Anem al rugby. Dissabte a Martorell es van disputar les dues semifinals de la divisió d'honor catalana amb Vueling. En la primera semifinal el Gòtic es va imposar amb el Club Esportiu Universitari per 16-10, i el que ens interessava bàsicament era veure si el Rugby Club Sitges seria capaç d'imposar-se al Barça Blau i, per tant, plantar-se en la final. No va poder ser. Els homes de Camilo Hanglin van acabar perdent 17-22 davant d'un Barça que, com dèiem al principi del programa, va gestar el seu triomf a la part final del maig. Per tant, tenim ja final servida d'aquesta divisió d'honor catalana Vueling, el Gòtics Barça, que es disputarà el proper dissabte, dia 13, al camp de la Foixarda. Volem conèixer de primera mà com està l'equip després d'aquesta derrota en semis i, per tant, no podrà reeditar el títol. Recordem que el Rugby Club Sitges és el vigent campió. Tenim a un dels seus jugadors al telèfon, amb Pablo Auger. Pablo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bueno, bien, no del todo bien como queríamos estar en la final, pero bien.
És una decepció, suposo, no poder-vos classificar per aquesta gran final. Bé, perquè ho teníeu a la mà, no? I el Barça al final us va guanyar a l'últim moment.
Sí, bueno, a principio de temporada marcamos los objetivos y el objetivo era intentar poder llegar a la final, y bueno, nos hemos quedado a las puertas.
El partit de dissabte, Pablo, com el veu viure?
Bueno, el partido yo creo que fue un partido muy muy disputado, muy intenso, contra un Barça muy muy potente físicamente, y creo que la primera parte estuvimos muy bien, creo que fuimos superiores, controlamos el partido bien, pero a partir de la expulsión de un jugador de los nuestros, se nos va el partido de las manos.
I al final, com dèiem, el Barça ho aprofita i acaba doncs, superant-vos en el tram final del maig. No deixa de ser una decepció, però evidentment, Pablo, heu fet una gran temporada, tot s'ha de dir.
Sí, a ver, la temporada ha sido, dentro de lo que cabe, buena, porque ha sido para los jugadores que hemos estado todo el año muy, muy duro, muy difícil, y quedarnos a las puertas de la final pues no nos sabe del todo bien, pero bueno.
És normal, és normal. Han passat només unes poques hores després d'aquesta decepció. Et deia allò de gran temporada perquè, evidentment, si ens agafem a com heu hagut d'afrontar aquesta temporada, Pablo, el fet de que heu tingut molts lesionats, ens ho deia l'altre dia el míster, el Camilo, clar, no deixa de ser un petit miracle, no?, que hagueu arribat fins aquí.
Sí, bueno, me parece que la otra vez que hablamos también...
Sí.
Te comenté que habíamos tenido un montón de lesionados, hasta 22 lesionados,
uh-huh.
y que se había hecho un esfuerzo muy grande, todos los jugadores disponibles del plantel, yendo a jugar con jugadores justos, incluso el segundo equipo con menos jugadores de los que tienen que jugar, y queríamos el premio de poder disfrutar la final, pero... Al final no podia ser.
La final que jugaran el Gòtics i el Barça, vist des de fora, Pablo, tens algun favorit?
No, la verdad, yo, si estoy desde fuera, me da igual quien gane. Creo que los dos son grandísimos equipos y lo único que quiero es que como espectador que me hagan disfrutar d'un bon partit.
El partit, recordem, jugarà dissabte que ve al camp de la Foixarda. No deixa de ser una bona final. Home, ens hauria agradat a tots veure també el Rugby Club Sitges per com a mínim intentar aconseguir el títol, no? Hauria estat el segon títol consecutiu. El ser era complicat. Era complicat, Pablo.
Sí, muy difícil. Creo que los cuatro equipos que estábamos en las semifinales, cualquiera de los cuatro podía conseguir el título. Han sido Barça y Gòtics los finalistas y nada. Y lo que decíamos después del partido, la charla de los jugadores, muchos jugadores con lágrimas en los ojos. Pero nada, somos un equipo joven, nos queda muchos años por seguir luchando por títulos y volver a subir de categoría. Y nada, seguir trabajando.
¿Qué os va a decir al míster?
Básicamente lo que te acabo de decir. Intentar consolar a los jugadores, que no siempre se puede ganar y que hay que seguir trabajando.
És difícil digerir una derrota i més perquè, repetim, veníeu del que veníeu, no? Però bé, en qualsevol cas, hi ha una bona base, no?, de cara a properes temporades, Pablo.
Sí, creo que la base, que es lo más importante del equipo, es un bloque de gente joven que ha estado respaldada por 4 o 5 veteranos que han sabido transmitir la experiencia y en momentos clave un poco de calma. Pero la base creo que es muy buena, gente muy joven, chicos de estoy hablando de 20, 23 años que acaban de subir al senior. Y la idea es trabajar sobre esta gente y seguir trabajando con la gente que viene de abajo. Somos un club formador y en eso vamos a dedicar estos años, a seguir subiendo gente de abajo y seguir luchando por los objetivos.
Una prova de que el club està treballant perfectament bé la base, és a dir, el procés de formació dels joves, és una miqueta fins a on estan arribant els equips inferiors, no? Aquest cap de setmana, per exemple, el sub-18 ha jugat semifinals, el sub-16 també ha jugat semifinals, el segon equip sub-16 ha jugat la final. En fi, els equips estan arribant molt lluny.
Sí, com dices, casi todas las categorías del club han llegado a semifinales o finales. Por desgracia, ningún equipo ha conseguido ganar para llegar a la final, pero...
No ha estat un bon cap de setmana aquest a nivell de resultats, Pablo, però bé.
No, pero la idea es seguir así, hay que seguir trabajando y como te he dicho, no siempre se puede ganar y seguir trabajando en cada categoría y formar a los chicos.
Acabo, Pablo. S'ha acabat la temporada, seguireu entrenant. Quin és el planning per aquests sí, propers dies o sí, properes setmanes?
Más que entrenar el senior en sí, el objetivo es entrenar un poco con el equipo sub-18 para intentar que los chicos vayan conociendo a los jugadores del senior que ya han que los que suben, que empiecen a formar parte del equipo. Uh-huh. Y que no se pierdan jugadores por el camino.
Sí, això també és molt important. Pablo Auger, gràcies per atendre'ns una vegada més. Gràcies per atendre'ns, perquè, repeteixo, no és fàcil doncs parlar en moments com aquests després d'una decepció. Per això t'ho agraïm especialment. Que vagi molt bé. Bona temporada.
Gràcies.
Gràcies. Bé, doncs seran dies, seran setmanes de preparar amb els més joves de cara amb el seu ascens al primer equip, especialment aquells jugadors del sub-18 que donaran aquest salt de cara a la temporada que ve. Ho dèiem ara fa uns moments, no ha estat un bon cap de setmana si ens fixem únicament amb els resultats. El sub-18, per exemple, va perdre la seva semifinal de primera catalana amb la Santboiana, va perdre 55-20. També va perdre en partit de semifinal de primera categoria amb el sub-16, 38-7, en la seva visita al camp del Futbol Club Barcelona. El segon equip sub-16 va disputar ahir diumenge la final de tercera catalana aquí a Santa Bàrbara. Va perdre 19-38 davant l'INEF de Lleida. L'única alegria doncs la va donar l'equip femení, que es va classificar per disputar la final d'argent de la Copa Primavera. Les noies de Joan Carles Anguita van superar ahir a la Santboiana per 24-5. Quatre i 22 minuts de la tarda i un darrer apunt que ens arriba del món dels escacs. Abans no repassem el futbol. Ahir el primer equip de la penya d'escacs del Casino Prado va assolir la permanència a la primera divisió nacional després d'imposar-se a la gran penya de Vilanova per 7-3. Un enfrontament dominat de la baixa per l'equip sitgetà, ja que no va perdre cap de les partides disputades amb 4 victòries i 6 empats. Per tant, la penya d'escacs del Casino Prado, com dèiem tot just en començar amb aquest temps de descompte, tornarà a jugar la temporada vinent a la primera divisió nacional. Anem al futbol per repassar com ha anat la jornada amb el grup 12 de tercera catalana. Després donarem un cop d'ull al grup 10 també de tercera, però comencem repassant aquests marcadors, que van ser el de la Múnia 0, Piera 0, Nodena 3, Penya Jove 2, Olivella 2, Riu de Villes 1, Sitges 4, Montserrat Igualada 0. El partit Sant Andreu de la Barca amb Moja es va suspendre, de moment amb un marcador avoltadíssim, favorable amb el conjunt penedesenc, però es veu que el Sant Andreu de la Barca finalment es va quedar amb 6 jugadors, si no tenim mal entès. També destaquem la victòria 3-1 del Cubelles davant el Capellades, o el 0-4 de la Pobla de Claramunt al camp del Mediona, també victòria contundent de la Granada 2-5 al camp de la Noia, i victòria del Masquefa 1-0 davant el Ribes. Després d'aquesta jornada número 28, el Cubelles continua manant, líder 71 punts, segon Olivella amb 65, tercer Òdena amb 64 i quart el Moja amb 62. Acabarà sumant els 3, evidentment, del seu partit al camp del Sant Andreu de la Barca, però de moment consten aquests 62 punts i aquest partit pendent, com dèiem, el que no va acabar al camp del Sant Andreu. Cinquè el Ribes amb 50, amb 45 punts el Riu de Villes, i la Granada, el Sitges, és el vuitè, també amb 45 punts, 36 per Sant Andreu de la Barca, 34 per Piera, 31 punts per Penya Jove, 29 per Montserrat Igualada, 28 per la Múnia, 27 per Anoia, 25 per Masquefa, i tanquen la classificació amb el Capellades amb 23, amb 18 la Pobla de Claramunt i Cué, i gairebé amb un peu i mig a la quarta catalana, al Mediona. Doncs, com veuen, una jornada que no ens ha deixat grans alteracions a nivell de classificació. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Han complert gairebé tots.
Sí.
Els que havien de guanyar, ho van fer.
Sí. Potser la...
La derrota del Ribas, que trenca una bona dinàmica. La penya jove, que bé, va perdre per 3-2 al camp de l'Òdena. Li va anar del canto d'un duro.
Lo marcaven al 80, el 3-2.
Sí, per tant, un Òdena que va sumar 3 punts vitals després del pal que es van endur aquí al camp de l'Olivella. Va complir, per tant, l'Olivella, el conjunt de Rafa Porres, que va patir més del previst per desfer-se del Riu de Villes per 2-1.
Sí, el Riu de Villes és un molt bon equip. Un equip molt seriós i le va complicar al final, no? Perquè de fet a la segona part va començar marcant l'Olivella i fins i tot se va anar amb un 2-0, no? Després van escurçar diferències i va acabar patint, però penso que és un molt bon resultat.
Són 3 punts molt bons per a l'Olivella, que li permet al conjunt de Rafa Porres seguir en aquesta lluita aferrissada, com a mínim per a disputar la promoció de descens. Pendents del resultat entre el Sant Andreu de la Barca i el Moja, que acabarà sent, Toni, una victòria pel Moja, perquè si no m'erro, em sembla que el Moja anava guanyant 0-7 o 0-8, una borrada.
Sí, sí.
I al final el partit es va haver d'acabar perquè el Sant Andreu ja no tenia jugadors.
Sí, un Moja que dona molt de respecte, perquè doncs, està en el millor moment de la seva... en trajectòria en aquest any, no? En aquesta temporada, no? Doncs compta amb aquest equip que d'aquí 2 setmanes jugarà amb el Cubelles després de Setmana Santa,
sí.
Perquè clar, tenim el parèntesi de Setmana Santa pel mig.
Sí, sí, ara hi haurà una jornada més, la d'aquest proper cap de setmana. Obrirem parèntesi de Setmana Santa, serà l'última aturada ja, abans no anem ja... de corrido, com es diu en aquests casos, clar. Fins al final del campionat, a clar. Finals del mes de maig, el dia 26.
Correcte, aquesta setmana rebrà el Mediona, i doncs compte que després doncs, té aquest partit amb el Cubelles, i tal com està el Moja, compte.
Sí, sí, un Moja que ja venia de fer-hi 4 als Sitges, i que l'altre dia també va veure porteria, i la va veure ben grossa al camp del Sant Andreu de la Barca. El Cubelles que va complir, Toni,
sí,
3-1 amb un Capellades que també està allà lluitant a la part baixa.
Cubelles amb baixes significatives, com el cas de Francesc, Caparrós també, doncs té 3 o 4 baixes molt significatives, però bé, té un jugador que va més, que és el cas de Jan Casas, que va marcar 2 gols i que doncs, es troba en un moment i que supressa una miqueta doncs, a la ratxa golejadora de Francesc Medina, no? Tenint a un Jan Casas allà també t'assegura gols.
Que no tots els gols els hagi de fer un mateix jugador. És superimportant, suposo, per un equip que hi hagin alternatives.
I a més, un jugador molt jove, no? Fa 2 temporades, la temporada passada encara estava jugant al juvenil, aquest any ja juga amb el sènior ja de tot, però compta que és un jugador molt significatiu. I com un significatiu és la classificació, perquè jo estava mirant des del Cubelles, que té 71 punts, al Mediona. N'hi ha una diferència de 63 punts.
Sí, ni més ni menys. Un Mediona que ja està sentenciat, evidentment, que sap que la temporada que ve jugarà quarta catalana.
Però són molt punts,
sí,
eh?
Sí, la diferència és abismal entre el líder, el Cubelles, i el darrer classificat, el Mediona. I la derrota del Ribas, Toni, un Ribas que va veure truncada aquesta bona ratxa.
Sí, un rival que porta 2 derrotes.
Sí, que jugàvem amb Masquefa, un Masquefa que sí, que s'està jugant... doncs salvar-se.
Que venia de perdre el camp del Cubelles, que va empatar a casa amb la Múnia i que ara doncs, va al camp de Masquefa i acaba perdent per un solitari gol. No, no estava content Toni Salido amb l'equip. Ell creu que encara queden 6 jornades, que l'equip no es pot dormir, però clar, ell feia aquella referència que més d'una vegada hem fet tots. Aquest equip està en terreny de ningú.
Sí,
està
sí,
allà
sí.
Dalt.
Nosaltres hem volgut fer el símil que el Ribas encapçala aquesta segona lliga, no?
Sí,
aquesta segona lliga
sí.
Que el Ribas i els Sitges i el Riu de Villes
sí, però clar, aquesta segona lliga no dona premi
la Granada, si no dona premi per res absolutament,
i què passa? Que els jugadors doncs, clar, veuen que ja pràcticament tenen feta la temporada i encara queden 6 jornades
No vam tenir aquesta sensació, per exemple, dissabte a la tarda aquí a Aiguadols, on els Sitges es va desfer doncs, de manera brillant, diríem, del Montserrat Igualada per 4-0. No vam tenir pas, repeteixo, la sensació que els jugadors es deixessin anar, sinó tot el contrari, estem parlant d'un dels millors partits que ha fet, Toni, el Sitges aquesta temporada. Malauradament, no han estat molts, em refereixo en quant a brillantor, però bé, ens va agradar molt de nou veure jugadors com Jaume Jordi al mig del camp, Jaume Jordi que va ser encarregat de marcar els dos primers gols als minuts 21 i 25, molt ben acompanyat al mig del camp per un Álvaro Cardiel que també està fent una magnífica temporada. Jo és un jugador, t'ho deia aquest matí, que de cara l'any que ve comptaria sí o sí.
Sí, Álvaro Cardiel ha fet una temporada, per mi, una gran temporada amb els Sitges, però li faltava una miqueta al distribuïdor de joc.
Una miqueta perquè representa el camp, és a dir, ja no parlo tant com a jugador, com a qualitat tècnica o tàctica, no? Sinó una miqueta perquè representa, no? Perquè és el capità, perquè constantment està al damunt dels companys, una miqueta aquell paper que feia Víctor Olmedo quan era el capità dels Sitges.
Sí, eh? Sí, sí.
Aquell company que constantment, doncs, t'està recolzant.
I com està al mig del camp encara veu més, uh-huh. Encara te pot manar i mirar més de distribuir els espais, no? Li feia falta potser a l'home distribuïdor de joc, perquè ell talla molt, ell treballa molt, però faltava aquell home passador, no? Jo penso que van fer un bon tàndem entre Álvaro Cardiel i Jaume Jordi i la diferència la van veure en el gran partit que va fer el Sitges.
Sí, sí, els dos primers gols anotats per Jaume Jordi, com dèiem, al minut 21 i 25, amb aquest marcador de 2-0 marxava amb el descans i a la segona part un xut llunya d'Isaac Ximénez va acabar sorprenent el porter del Montserrat Igualada i a 6 minuts per acabar un xut creuat de Javi Aroca significava el 4-0. Un Sitges, repeteixo, bé en el joc, bé en la distribució, bé al darrere perquè no va patir, jo no li recordo apenes ocasions al conjunt igualadí, i bé de cara a porteria perquè va marcar 4 gols. Per tant, satisfacció per part d'un Víctor Doñate que en reconeixia amb això que li dèiem, que probablement estàvem davant d'un dels millors partits de la temporada.
Hem tret un bon partit contra un equip que, bueno, està encara, no matemàticament no ho té encara fet perquè estan amb alguna implicació de la part de baix i sabíem que potser vindríem amb dificultats i més tenint en compte nosaltres com estem a nivell de número de jugadors i d'ausències, doncs bé, jo crec que l'equip avui ha fet molt bon partit, molt bon joc, porteria 0, 4 gols, hem tingut ocasions, bueno, bon criteri de joc des del darrere, com hem intentat fer i, bueno, hem estat molt bé, contents.
Un ambient al vestidor, eh?
Sí.
Això és bo.
Sí, la música la fica el Javi Dorado, també va ser el seu aniversari, 41 anys, i bueno, doncs està clar que quan hi ha resultats positius, i amb les situacions que ens estan succeint durant tota la temporada, doncs s'ha d'aprofitar aquests moments.
L'equip se l'ha vist alliberat, avui.
Sí, està clar. Hem jugat amb paciència, no tenim cap tipus de pressió. També això pot ser una cosa d'aquí al final de Lliga positiva per poder deixar-se anar en el sentit de tenir màxima confiança en cada acció. I bé, 3 punts a casa, bona imatge i a seguir.
I es demostra que es pot crear l'efecte contrari, no? Ja fa setmanes que venim dient que potser això es farà massa llarg i que, clar, que l'equip ja no té aspiracions importants, però l'efecte contrari és una miqueta el que hem vist avui.
Sí, està clar. Està clar que al final, doncs, ostres, una victòria de 4-0 reforça, no, el grup d'ara de cara al diumenge a Riu de Bitlles i reforça una mica aquest tipus de victòria en el tram que ens queda, no? Que volies o no, sempre és dificultós quan no tens objectius, però amb aquesta victòria, doncs, renoves una mica l'ambient i mous una mica la coctelera a nivell del dia a dia i ajuda, està clar.
Avui els jugadors els han vist, com deia abans Víctor, alliberats, han jugat un bon futbol, han jugat per bandes. Bé, avui, no sé, difícil observar algun aspecte negatiu. Probablement sí que n'hi ha, ni tu l'has vist, però bé, en qualsevol cas, avui l'equip ha ratllat a un bon nivell, eh?
Sí, avui, clar, estàvem jugant a mig de camp amb Cardiel, amb un Jaume Jordi, amb un Javi Marín. Bueno, Jaume Jordi i Javi Marín són jugadors que demostren, no? Encara que no hagin pogut ajudar-nos per circumstàncies de feines, que quan se'ls ha necessitat, com avui, han coincidit els astres a que puguin estar junts, aquests jugadors, doncs, disfrutes del camp veient-los jugar i la veritat que han tingut molt bon nivell, i igual que molts altres. I bé, doncs ara a intentar doncs, seguir en aquesta línia i la setmana que ve una altra història.
Sant Pere de Riudebitlles, un equip que més o menys està a la vostra lliga.
Sí, sí, sí. Anem a Sant Pere de Riudebitlles, diumenge al matí, camp complicat, a priori. Bueno, aviam
com
tenim...
Sempre és una visita complicada, ja.
És una visita difícil, sí. És un equip amb molta història, la categoria, un equip que té jugadors amb molta experiència. Bueno, serà difícil, també... Bueno, hem pogut disfrutar del Jaume Jordi i el Jai Marín, la setmana que ve no hi seran per circumstàncies de feina, però bueno, ja reposarem una miqueta la situació i aviam si podem recuperar algú, i si no és el cas, doncs com altres situacions, doncs vindran juvenils, com ha sigut el tema de Raúl o l'Albert Durango, Javier Oca, i ja veurem com ho traiem de cara a la setmana vinent. Ara a disfrutar-ho.
Tindràs mal de cap fins a l'última jornada, eh?
Sí, 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 espero recuperar algú, perquè al final puguis donar, bueno, competència, no? Però bé, jo crec que d'aquí al final de temporada el que podem ajudar-nos entre Sitges Sobrense i Unió Esportiva Sitges, entre jo i el Xavi Hereu, doncs la feina que podem fer el millor possible d'ajudar-nos, doncs i treure el màxim de bé fins al final i fer la nostra feina amb responsabilitat, aquesta és la idea, vaja.
Quin és el missatge, Víctor, vostre, del cos tècnic, al vestidor en aquests últims partits que queden? Comentàvem fa setmanes que probablement és molt difícil ara motivar un equip que sap que, com dèiem abans, la seva aspiració sí, és millorar una mica la classificació, però res més. Repeteixo, quin seria el missatge vostre?
Bueno, el missatge és disfrutar i competir, sobretot disfrutar i competir. Ens queden ara 6 jornades. Bueno, depèn d'aviam com hagi quedat el resultat avui de Riudebitlles contra Olivella, veurem. Doncs potser estem empatats amb Riudebitlles i bé, anem de cara a la setmana vinent a intentar fer un salt maco allà. Guanyar aquest equip ens donaria molta alegria per acabar un tram final, doncs bueno, que al final si podem optar a la 6a posició, doncs és un premi molt gran, vist les circumstàncies que hem tingut durant tot l'any, i bé, amb l'esperit de poder millorar cada setmana. Aquest partit ja s'ha de disfrutar, és història, hem gaudit, i bé, a celebrar-ho i dimarts a posar-nos les piles.
Doncs això, a celebrar-ho com ho estaven celebrant els jugadors al vestidor. Escoltaven que hi havia música de fons i era com ens explicava Víctor Doñate, que bé, quan hi ha alegria, doncs s'acostuma a vestir tot plegat amb una miqueta de música, i es va aprofitar també per celebrar l'aniversari del porter, de Javi Dorado, que va ser titular, per exemple, l'altre dia amb el Montserrat Igualada. I ara, bé, una miqueta amb el pensament ja de diumenge al migdia al camp del Riudebitlles. Històricament sempre és plaça complicada, Sant Pere de Riudebitlles.
Sí, és una plaça complicada, tot i que els últims anys el Sitges ha tret bons resultats.
Sí, senyor, sí, senyor.
Perquè
crec recordar que la temporada passada va ser l'últim partit de Lliga, allà.
Sí.
El Sitges necessitava guanyar per intentar esperar un petit miracle que no va arribar.
I va guanyar 0-2.
Sí, sí, 0-2. Sí,
0-2.
Sí.
I me recordo que l'any anterior, també en Rafa Porres de la banqueta, van guanyar 1-2.
Sí, sí.
Doncs els últims anys s'ha guanyat sempre a Riudebitlles, tant de bo es pugui guanyar aquesta setmana. I ell feia constància, ell feia esmena del 6è lloc, no? El 5è del Ribas no està tan lluny tampoc,
A 5 punts, eh? Sí, a 5 punts, sí.
Estava
sí.
10,
Els últims resultats negatius que ha tingut el Ribas, doncs ha eixamplat una miqueta aquesta classificació en aquesta zona alta, mitja alta de la classificació. 4:38, gairebé 4:39. Donem un cop d'ull també al grup desè de tercera catalana per recordar així d'entrada, Toni, que el Sitges Sobrense, no sé si dir, no va passar de l'empat a 1 amb el Poble Sec. És bon resultat o potser ahir va faltar una mica de punteria?
Va faltar una mica de punteria en els metres finals, sobretot a l'última mitja hora de la segona part, doncs el Sitges va tenir ocasions per acabar guanyant i va acabar empatant, no? Un Sitges que em va agradar com va jugar, el Sitges Sobrense, bona presència al terreny de joc de la seva distribució futbolística, i em va agradar sobretot el Jaume Jordi, que estava fent la tasca al mig del camp, amb un Javi Aroca que jugava més de mitja punta, i un Comí que ja s'estrenava als primers 2 minuts de l'inici del partit. Em va agradar bastant. Després sí que Xavi Hereu va tenir que anar fent canvis, i potser
potser, doncs, però tot i això, amb els canvis, va estar a punt de guanyar.
Curiosament, els dos gols van arribar abans del quart d'hora de, sí, de partit, i sí, ja no es van tornar a veure més gols.
No, no, i de fet, quan marcava Arià Comí a l'inici del partit, pensàvem que aquest partit podia acabar en golejada. Després vam veure que no, que el rival, doncs, aguantava molt bé en defensa, treballava molt bé al mig del camp, i el Sitges va tenir ocasions per poder marcar la primera part, però jo penso que les més clares, de fet, sol davant del porter, les va tenir a la segona part, i allà va fallar una miqueta la punteria. No?
Molt bé. Escoltem Xavi Hereu i després comentem, si de cas, com queda la classificació en aquest grup de Z. Un Xavi Hereu, doncs, que ens atenia com cada setmana i feia referència, doncs, a aquest empat a un d'ahir al Municipal d'Aigua Dolça.
Sí, crec que l'equip ha fet un molt bon partit, hi ha poc a recriminar-los, en quant a intensitat, actitud, en quant a joc, en quant a arribades, no hem concedit massa a la nostra porteria, hem arribat bastant a la seva, hem tingut unes quantes ocasions molt clares, el primer part de Durango, un parell de Javi, un remat de Vinyola, ara la segona part també una altra de Vinyola. Bueno, no hem acabat de ficar-la, però crec que el partit és molt bo i sobretot important per nosaltres, que ens ho havíem demanat, era que féssim un partit complet, sobretot després de la mala primera part que vam fer a Chacarita, que ens va costar 3 punts amb un equip que a priori no ens havien de costar.
Bé, s'acaba empatant aquest partit, en un partit en el que dona la sensació que l'equip rival sembla que no estigui, però fa la seva feina, i un equip que també se jugava molt igual que vosaltres, no?
Sí, a veure, era un equip que està acostumat a jugar un camp molt més estret que el nostre ja és petit, doncs el seu encara ho és bastant més, i allà doncs no tenen tant d'espai que recórrer, hi ha molta més disputa, i aquí doncs la veritat és que amb els que érem i bueno, el punter d'aquesta qualitat que ens ha donat Jaume Jordi al mig del camp, doncs ens ha permès tenir molt més la pilota, moure-la molt, i hem estat gran part del partit amb la pilota. Això a ells no els anava massa bé, però és el que tenen els equips d'aquesta lliga, no? que mai deixen de lluitar, mai deixen de lluitar. Han patit molt a la primera part, han partit a la segona, però els últims minuts ens han apretat.
Parlava de Jaume Jordi, s'ha notat al mig del camp. Javi Aroca també jugava més al mig del camp, no? Com fas mitja punta o fas mig centre?
Sí, Javi Aroca juga de mitja punta amb nosaltres. El primer partit crec que va jugar davanter, però al final quan juga davanter sempre rep d'esquenes a la porteria, sempre rep entre els dos centrals. Llavors vam decidir canviar-lo amb Vinyola, que Vinyola ens anava millor per les disputes, tenir-lo a dalt de referència, i Javi Aroca, doncs, que jugués més a lliure pel mig, i la veritat és que ens va genial, ens dona, bueno, tots els atacs passen per ell pràcticament. Avui, doncs, bueno, ha tingut una molt bona actitud, però no ha estat encertat del tot amb el dribbling, amb el gol, però bé, no es poden fer sempre partits bons, i Jaume Jordi, doncs, està clar, ens ha donat un plus al mig del camp que ens ha permès tenir moltíssim la pilota, cosa a la que no estem acostumats, ens ha donat pausa, ens ha donat tranquil·litat, bueno, el que donen jugadors de la seva talla.
A part del gol de la victòria, què creus tu que l'ha faltat a l'equip avui per guanyar?
Ens ha faltat a la primera part controlar una miqueta més les transicions defensives després de finalitzar nosaltres jugades, penjàvem pilotes a l'àrea o finalitzàvem accions, i després en la transició ells sortien molt ràpid i nosaltres ens costava un palet més. Sabíem que això podia passar perquè jugàvem un mig del camp molt ofensiu amb Xavi Enrique, amb Jaume Jordi i amb Javi Aroca, no teníem cap jugador així més de contenció com potser tenim de vegades amb Fonoll, però bueno, ja ens arriscàvem i era el que teníem. Ens ha faltat igualar una miqueta més les disputes, sobretot al final del partit, que els centrals es trobaven tota l'estona en 2-2, com que tenien la pilota i estàvem els laterals alts, moltes disputes es trobaven en 2-2 Bruno i Guillem, i ens ha faltat el gol, està clar, ens ha faltat el gol per poder, doncs, ficar la cirereta, crec que un molt bon partit, dels millors que s'han vist d'aquest equip aquesta temporada.
També cal parlar del porter, no?, de Marc Muñoz, que ha tingut un parell d'aturades clares de gol,
Sí, la veritat és que ho he dit en alguna altra ocasió, estic molt content amb els dos porters que tenim, crec que són dos porters dels que ens donen punts, dels que ens salven punts. La competència entre els dos és molt bona, Àlex ens dona alguns matisos, i Marc, la veritat és que sota pals està, bueno, és un porter molt àgil, i en aquests tirs de la frontal o inclús dintre l'àrea, doncs és un gat, el tio té uns reflexes brutals, i sí, bueno, en tots els partits que hem anat veient d'ell, ens ha salvat, ens ha salvat gols.
Queden 6 jornades, Xavi.
Sí, ara doncs, passada una mica la setmana complicada passada, doncs el que hem parlat als vestuaris, que havíem d'intentar guanyar el màxim de partits possibles, acabar el més amunt possible, guanyar per no llançar a la brossa tot l'esforç i tot el treball que portem fent, que sent un equip d'aquesta categoria, sent un filial, doncs portem des del 27 de juliol entrenant, són molts mesos, són quasi 100 sessions d'entrenament ja, i bé, no volem tampoc ara deixar-nos anar i haver de inclús patir per no baixar, encara que l'any que ve l'equip desaparegui.
Què diuen els jugadors?
Els jugadors, doncs bé...
Com... perquè l'actitud avui al terreny de lloc positiva, molt positiva, però clar, la processó va per dintre. No?
Sí, a veure, respecte a la temporada que ve, doncs els jugadors cada un és lliure de pensar el que cregui, cada un doncs, tindrà la seva percepció de si creu que es comptarà amb ell la temporada que ve o no, cada un tindrà els seus interessos fora del futbol i aquí cada un ha de fer la seva valoració. El que està clar és que dintre del vestuari hem parlat amb el grup que el que volíem era acabar la temporada, acabar-la al millor possible, i és el que estem fent nosaltres. Acabarem la temporada, després haurà de passar el que hagi de passar, però ningú ens podrà dir res perquè nosaltres haurem competit amb tothom fins a l'últim moment, i crec que avui s'ha vist amb un rival del més de la nostra alçada, la taula de classificació, però fa dues jornades amb la Gornal, després de que es conegués doncs, bueno, aquesta fusió amb la Joventut, els xavals es van fer un partit increïble i amb una derrota immerescuda, com vam anomenar en el seu moment, contra un equip que jugava l'ascens. Així que els xavals se'ls ha d'aplaudir pel seu esforç, per la seva actitud i per donar la cara en els camps en què l'estan donant, que són molt difícils.
Perquè encara m'imagino que no han parlat amb ells, encara no s'ha parlat res, estan esperant a veure què passa a l'assemblea, o no?
Bé, la Junta el dimarts passat es va reunir amb les dues plantilles i es van aclarir coses que potser els jugadors no els hi havia arribat correctament la informació, que tenien dubtes. Doncs, bueno, va haver-hi una petita reunió abans d'entrenar, se'ls va aclarir tot, se'ls va comentar el que la Junta va creure oportú i ja està. I ara, doncs sí, doncs esperar el dimarts a veure si es refrenda la fusió aquesta que proposa la Junta.
A mi m'arriba que el Sitges Sobirense no desapareix com el Sitges Sobirense, eh?
No, això bueno, vaig escoltar el president que us ho deia l'altre dia. No, jo parlava que desapareix la nostra plantilla, que és la tercera, diguem, el tercer equip. El Jordi ho sabrà millor, que és qui us ho va comentar, que l'Albé seguiria anomenant Sitges Sobirense i que seguiria vestint del Sobirense, si no vaig entendre malament com anem nosaltres aquest any.
Sí, el que passa que, doncs, en tot això, el que se la carrega de ple són els dos entrenadors, no? Tant el Víctor Doñate com tu, no?
Bé, pot ser, es pot veure així, però el futbol doncs és incert, no? I nosaltres, tant el Víctor com jo, el que tenim clar és que ens agrada treballar bé, que nosaltres treballem per fer-ho el millor possible a la nostra feina, i que, bé, més enllà del que passi l'any que ve, si es compta amb nosaltres o no, doncs volem acabar el millor possible i que ningú ens pugui retreure res. Nosaltres farem bé la nostra feina fins l'últim dia i ja està, ningú podrà dir que ens hem deixat anar o que no hem exigit l'equip fins al final.
Molt bé, Xavi, doncs ara proper partit fora, també és un equip que doncs està baix, no? Si no recordo malament, i que se pot fer un bon paper. Ara depèn de com va ser la setmana, no?
Sí, és un partit complicat, el de la Florida, perquè és un camp amb dimensions molt reduïdes, és un camp així engaviat que dona molta sensació de claustrofòbia, on, bueno, doncs haurem de ficar-nos molt les piles i patir a pilota parada, tots de la segona jugada, tots els saques de banda, tot va a la olla, és un equip molt guerriller, molt brut, fins i tot diria, perquè aquí a casa doncs, el partit va acabar amb una mica de tangana. Doncs bé, haurem d'anar allà i donar la cara com hem fet en altres camps complicats, i a partir d'aquí doncs acabar i a treure el millor possible.
Bé, doncs, les reflexions de Xavi Hereu que anaven més enllà del que va ser el partit d'aquest empat a un d'ahir al camp d'Aiguadols davant el Poble Sec. Toni, bé, esperant una miqueta el que decideixi el soci dels Sitges demà en aquesta assemblea, que recordem serà a les 8 del vespre en primera convocatòria i a 8:45 en segona a les instal·lacions del camp municipal d'Aiguadols, amb aquest únic punt en l'ordre del dia com a assemblea extraordinària, i és bé que la Junta proposa aquesta fusió amb la joventut ribetana. Sí que després hi haurà un torn obert de precs i preguntes, però en qualsevol cas el soci haurà de dir sí o no, tan fàcil com això, aquesta fusió.
Sí.
A la Jove ribetana, que, per cert, ahir va perdre 0-2, i que a casa una miqueta és el que deies, Toni, l'equip té molts problemes.
Saps quants punts ha perdut la Jove ribetana a casa?
Quants?
24.
Són bastants, eh?
Doncs imagina't, amb 18 punts, amb la pèrdua de 18 punts, ja no t'he dit els 24, sinó 18, ara la Jove ribetana seria líder, en 68 punts. Imagina la importància que ha tingut aquests partits a casa.
Sí, el dèficit que ha tingut l'equip a casa. En
clar, perquè a fora l'ha guanyat pràcticament tot, tan sol suma 2 empats i 2 derrotes, a lo de més tot són victòries.
Bé, doncs així estan les coses. A segona catalana, la Jove ho tindrà complicat en aquestes 6 jornades que resten per intentar, bé, de fet ho seguiran intentant, però l'empresa és complicada per intentar
ara més complicat.
Rebatre-li el segon lloc al Martorell.
Martorell, sí. Que doncs, no va acabar el partit, però anava guanyant 0-2. UTB, ara són 8 punts, eh?
Sí.
Quan sumi el Martorell,
3, sí.
Seran 8 punts, i 8 punts en 6 jornades ja és més complicat.
El grup 10 de tercera catalana, una miqueta el que ens faltava per comentar, la cosa continua igual en aquesta increïble lluita per l'ascens de categoria. Iberia, líder, 60 punts, segon Almeda amb 59, tercer Gornal amb 58, i amb 57 a Terlenca i Sant Genís, i no descartem el Santa Eulàlia, que sí que està una mica més lluny, però està amb 55 punts. El Sitges Sorense ara mateix està en aquesta 13a posició amb 31 punts, i com recordava el propi Xavi Areu, va intentar fer-se fort de cara ja al proper partit al camp de la Florida. Vinga, encarem ja la recta final del programa, 4:50, gairebé 2 minuts de la tarda. A la Copa Catalunya de Bàsquet s'ha disputat la jornada número 23. Després de les 3 últimes derrotes, el bàsquet de Sitges va aconseguir ahir a la tarda guanyar a Sabadell, a la pista del bàsquet Pia, per 56-68, un partit que ja dominava a la fi dels 2 primers períodes. El descans va marxar als vestidors amb un avantatge de més 14, 22-36. La principal novetat del maig, volíem dir, va ser la presència a la banqueta del, diguem-ho així, repescat Jordi Domínguez, que, bé, davant l'allau de lesions que pateix l'equip aquesta temporada, doncs se l'ha tornat a cridar i se l'ha mig convençut, o convençut del tot, perquè pugui ajudar l'equip en aquests últims partits de la temporada. Un Jordi Domínguez que sí, va estar a la banqueta, però no va arribar a disputar cap minut. Un cop més, Jordi Boronat, màxim anotador, 20 punts va fer en Buru, però no podem obviar, per exemple, els 14 que va fer Elias Velasco o els 11 de David Aro. David Aro, que bé, és una clau, una peça clau ara mateix en aquest equip. Un bàsquet de Sitges que després d'aquesta victòria continua en aquesta 6a plaça, amb 12 victòries, 11 derrotes. Sí que continua a 2 de la 4a posició, que és la que dona l'últim lloc, que dona accés al playoff d'ascens. Ara mateix el 4 lloc el té el Maristes de Demar, amb aquestes 14 victòries i 9 derrotes. Falten 4 partits. Home, és prou complicat que el Sitges pugui aconseguir aquesta 4a plaça. Proper cada setmana, els homes d'Edu Piñero, que tornen a jugar fora, en aquest cas a la pista del Sant Cugat Negre, un Sant Cugat Negre que ara mateix és quart per la cua, per tant, un equip que lluita per no perdre categoria. I el món de l'hoquei patins, la seva primera catalana en el grup B, jornada número 26, ens deixa Toni la derrota dissabte a la tarda d'un club de Sitges que ho va intentar fins al final, fins al darrer instant, però 7-8.
7-8, 7-8.
15 gols es van veure amb Napinsbens, 16 es van veure la setmana passada a les Comes. En fi, el rendiment defensiu de l'equip en aquestes dues últimes jornades no ha estat del tot bo. Però bé, en qualsevol cas, més enllà d'aquest aspecte puntual, aquesta derrota, que és un petit pas enrere, no del tot, però és una derrota que fa pupa.
Sí, eh? Sí, és una derrota que penalitza bastant per el fet de que, home, un empat l'hagués anat molt bé. Davant d'un molt bon equip, perquè la sensació que em va donar és que molt bon equip, però com tu dius, un Sitges que donava la sensació que havia millorat bastant en defensa, però que en dos o tres partits s'ha vist de que la millora no és així i que l'equip està patint molt en defensa, marca molt gols, però encaixa molt.
Sí, sí, 8 gols va marcar el Reus, com 8 gols hi va fer l'Igualada a l'anterior jornada, és una derrota que a nivell de classificació tampoc altera massa el de les últimes setmanes. Ara sí que el Sitges abandona aquesta tercera posició que tenia fins fa poc, que ocupa el cinquè lloc amb aquests 46 punts, els mateixos que el Reus Deportiu, que passa és que el Reus li guanya l'Averaix 4-4 allà i 7-8 aquí. Per clar, tant, és un hàndicap important aquest.
Clar, per això era tan important doncs no acabar perdent aquest partit i va estar a punt de no perdre, perquè de fet li va faltar una personal que faltava a les 5 que ella portava d'equip, 4, sí, sí. Hagués sigut la cinquena, ja havien, doncs, havien sobrepassat dos vegades les 10 d'equip, però clar, al final doncs, no van sancionar l'equip contrari, l'àrbitre, amb una falta i el Patís es va tenir que conformar a no llançar aquesta falta directa i acabar perdent per 7-8.
Una derrota que obliga ara més que mai, sí, a guanyar
el Vendrell,
perquè jugarà divendres a partir de 2:15. Després li quedarà a casa seguits Vilaseca i Monjos i acabarà visitant Santa Perpètua. Això és el que li queda als Sitges. No, sí, és un calendari massa dolent,
no,
però partit clau, importantíssim, el del Vendrell.
Clar, és que tu guanyes aquest dissabte i vas al Vendrell a veure, con la necessitat de guanyar, però ja no el mateix, no? En canvi, ara sí que te veus obligat a guanyar a la pista del Vendrell, perquè si no, doncs, te se complica molt les coses, el Vendrell s'iguala a tu, pràcticament s'iguala a tu, i encara queden jornades per acabar. Si acabes guanyant al Vendrell, dona un pas, sí, sí, important, perquè jo penso que el Reus, que encara li queda algun altre compromís complicat, doncs acabarà pinxant.
Escoltem Carles Busquet, el tècnic del Club Patí Sitges, un Carles Busquet que evidentment no estava gens satisfet després d'aquesta derrota, més aviat al contrari, estava força empipat, però en qualsevol cas aquesta era la seva valoració de la derrota.
Sí, s'ha donat el bo que s'ha donat la cara fins al final, però ha sigut un partit un altre cop boig, com la setmana passada, i moltes contres, molts despistes darrere, i així no es pot guanyar al final. Sí que és això, donem la cara, juguem bé, però és això, portem dos partits que defensivament ens entra tot.
L'equip ha controlat molt bé la primera part, no? La segona potser sí que s'ha descontrolat una miqueta, però la primera part, per a mi la clau ha estat que el Sitges, quan s'ha anat d'un gol, n'ha faltat un altre.
Sí, no, i potser ens haguessin fet un gol, també, però la ràbia és aquesta, que costa molt fer un gol i un cop el fas, ni un minut, i et tornen a empatar o s'avancen. I pues això, aquests matisos es tenen que canviar. Queda una recta final important que ho hem de solucionar, perquè si no patirem massa fins al final.
La llàstima és l'empat de la setmana passada i la derrota d'avui per un gol, no? La llàstima és això, no? Vull dir que avui era molt interessant. Com a mínim l'empat al Sitges anava com a anell al dit, eh?
Sí, sí, mínim un empat, però bueno, no ha pogut ser.
Ell és un molt bon equip, té molt d'ofici, eh? És molt jove, sí. Un equip molt jove, però amb molt d'ofici.
Sí, bueno, són juniors de campionats, són juniors que guanyen a qualsevol equip base igual de potent, i es nota, al final el físic doncs estan més frescos als últims minuts de partit i es nota. Avui jo també no he rodat tant la banqueta, potser també ha perjudicat una mica, però bueno, és això, al final és el que dic, fins al final es planta cara, s'intenta, ningú baixa els braços i ens hem de quedar amb això que no volem perdre al final, no?
que potser no has volgut moure molt la banqueta perquè doncs, la cosa estava molt equilibrada i a mi jo, no sé, un mal moviment o una sortida doncs, l'haguessi donat encara més avantatge amb ells, no?
Sí, sí, potser faig sortir amb un que està fresc o a la primera part hi ha hagut dos que no, que no els he tret, doncs ja treure'ls a la segona part encara és més complicat. I bueno, he aguantat, diguem, amb els pilars forts de l'equip i bueno, al final, ja et dic, de cara a porta a la nostra porteria, pues, ens entra tot últimament.
No falta la cinquena personal, la cinquena falta d'equip, que la teníem, eh?
Sí,
si bueno, potser amb la cinquena haguem empatat, eh?
Sí, però bueno, ja es veia que l'àrbitre no ens anava a pitar perquè hi ha hagut dos claríssimes que ha deixat seguir. O sigui que ja esperar els últims 3 segons a que ens pites la directa ja... No hem de viure amb això de la falta directa, sinó que el partit s'ha de jugar millor i no anar pendent de si tens directes o no. Si les tens bé, les intenten fer, però s'ha de jugar i guanyar.
Ha hagut una fase del partit, sobretot quan l'ensenya la blava al porter nostre, doncs que l'equip fins ha defensat molt bé i fins i tot ha marcat.
Sí, sí, sí. Bueno, tot i ser 3 i passen aquestes coses, bueno, al final també treballem defensa de 3, com sortir, com atacar-ho, i mira, ens ha sortit bé també. Ens podien haver fet un gol, que de fet ens l'han fet també, o sigui que, bueno, res més.
Bé, ara tenim el Reus allà, ja.
Sí, ara el Reus el tenim enganxat, no ho dubtàvem. Ara nosaltres hem de pensar ja en el següent partit, que és Vendrell, que no és gens fàcil, i a partir d'allà el calendari és molt mogut i en principi ho tenim molt més de cara a tot, però ja veiem que qualsevol dia qualsevol perd i no pots fiar-te ja de... No pots especular si guanyem aquí, si guanyem allà, si es perd aquí. Hem d'anar a guanyar la setmana que ve, treballar a tope i tornar a sumar perquè l'equip ho necessita.
Per mi la clau està, doncs, Vendrell. Si es guanya Vendrell, ja potser el calendari i l'equip se lo creurà d'una miqueta més, no?
Sí, és important guanyar Vendrell perquè ells no van sumar ahir. Sí. Els tindria amb 9 punts, seria molt clau. Bàsicament perquè ja no ens apretarien per darrere, la cinquena plaça. I després, per exemple, Reus i Vendrell els hi queda encara jugar amb Congrés i Barça, els dos, sí. I nosaltres així difícil és la setmana que ve, tots són difícils, no? però ho tenim potser una miqueta més de cara, però ja et dic, qualsevol pot guanyar al final.
Molt bé, doncs ara seguir treballant, Carles, jo a l'esport té aquestes coses, avui potser el més just, com t'he dit abans, hauria sigut un empat, però bé, ells han sabut potser tirar més d'ofici, tot i que són molt joves.
Sí, 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 no, aviam, ells entenen cada dia, es queden amb el que lliga, és tot aquesta, no? Són nanos d'una bona cantera, molt més treballat tot des de que són petits i això pues, a vegades pues, es nota i avui pues, a rato s'ha notat això que dius, que van tirant més d'ofici, sí. Però bueno, al final és un per tu i s'ha de jugar amb tot això.
Ara ja sí que és l'última, Déu-n'hi-do com té que ser Reus jugant a aquest equip, perquè si és aquí a casa i com cridava aquesta gent i com ha protestat tot i com han estat sobre de, no tan sols sí. Els jugadors, sinó l'afició d'ells.
Sí, no, aviam, com a afició i com a d'això, són una banda, s'ha de dir, són impresentables, ja s'ha vist avui a la banda.
Què ha passat a l'últim?
Bueno, ja s'ha vist a la banqueta com ens volien treure del partit insultant, saben els gols quasi a la nostra banqueta, a una d'aquestes que ens enganxem, per sort s'ha continuat, i l'agrada pues, el de sempre, del Reus insultant, apretant a l'àrbit, i els àrbits pues, al final doncs, tiren d'escut a vegades, avui potser pues, això s'ha anat potser amb la cinquena directa que no ens ha volgut pitar, però bueno, hi ha pistes pitjors, hi ha aficions pitjors i es té que guanyar així com sigui a qualsevol.
Te preguntava abans, què ha passat al final? Que vosaltres teniu que fer el saludo final, no?
Sí, bueno, jo avui he marxat abans, no he vist el que ha passat a la pista, he evitat entrar al vestidor i res, m'ho estarà explicant tu. Sí que he escoltat una mica de follon, sí. Però no volia quedar-me perquè sóc de Sant Calenta i res.
Bé, doncs, més clar, impossible. Carles Busquets, que no es va quedar quan va acabar el partit, va decidir tirar pel dret. El Toni la va haver de perseguir una miqueta perquè ens pogués fer aquestes declaracions, i bé, en qualsevol cas, una miqueta crític amb l'actitud del Reus, però en qualsevol cas, la derrota ja és un fet, i això obliga, com dèiem, a guanyar divendres a la pista del Vendrell. Un Vendrell que aquesta última jornada va perdre 2-1 a Vilaseca. Això demostra el que deia precisament Carles Busquets, que sí, podem tenir un calendari probablement més assequible, entre cometes, però aquí s'ha demostrat que pots anar a Vilaseca, pots anar a Montjuïc o a Montbui i perdre tranquil·lament. Si no, que li diguin, per exemple, al Congrés, que no va passar de l'empat a 4 amb el Lleida, i que l'Espanyol només va guanyar per 3-2 amb el Sant Cugat. Per tant, són resultats aquests que et fan estar allò en alerta, com a mínim. Bé, de la jornada també destaquem l'empat a 7 de la segona catalana aquí amb el Cambrils, una jornada que també ens porta la victòria del juvenil 2-3 a Cassà de la Selva, en partit d'anada dels quarts de final de la Copa Federació. Recordem que el partit de tornada serà a Pinsbens aquest proper dissabte a partir d'un quart d'una del migdia, l'empat a 4 del Benjamí a la pista del Sant Feliu, o la victòria del pre-Benjamí que va guanyar 1-3 a la pista del Voltregà. Resultats del món de l'hoquei que ens marquen ja, ara sí, el punt final d'aquest temps de descompte, tot just quan ens passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a vostès també agrair-los de nou la seva confiança. Més informació esportiva el divendres a la sintonia de Ràdio Maricel. Que vagi molt bé i bona setmana. Adéu-siau.